Ràdio Estel. Són les 10 de la nit.
Espurnes, un tast diari de poesia, amb Carme Catà.
De Carme Catà, l'home del parc. Recordo l'home del parc, cansat de mirar la vida i escampar tot el seu cor per senderes solitàries. I cercant un raig de sol, en el fred de cada dia, a prop, el seu gos volgut rossegava el gran silenci sobre un bocí d'escalfor. Evocació d'infància, amb xerradissa d'ocells, temps amb gust de berenar. Primavera. Rosa blanca, si vas fugir amb el perfum de la diària imatge, sols m'arresta el plor d'un gos dins l'ombriva solitud.
Espurnes, un tast diari de poesia, amb Carme Catà.
Ràdio Estel.
Els dimecres cada 15 dies, a 2:15 del matí, la directora de l'Agència Catalana del Consum, Montserrat Rivera, respon als teus dubtes i consultes a Ràdio Estel. Perquè com a consumidors sempre necessitem respostes. Els dimecres cada 15 dies, a 2:15 del matí, l'espai de l'Agència Catalana del Consum a Ràdio Estel. Del 12 al 16 de juny descobriràs molts dels tresors de la Itàlia del Sud amb el Club Més Amics. Vine amb nosaltres a conèixer la Puglia i Basilicata. Coneixerem Metaponto, Brindisi, l'Abadia de Cerrate, Lecce, Alberobello i molt més. Del 12 al 16 de juny, la Puglia i Basilicata amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació i reserves al 93 409 27 70. 93 409 27 70. Raimon, homenatge a 55 anys d'ofici amb 55 cançons. Avui...
Elogi dels diners, poema d'Anselm Torneda.
Diners de tort fan veritat i de jutge fan advocat. Savi fan tornar la morat, busque del jatge. Diners fan bé, diners fan mal, diners fan l'home infernal i fan lo sant celestial segons que els usa. Diners fan bregues i remors, i vituperis i honors, i fan cantar predicadors. Beatiquorum. Diners alegren los infants e fan cantar los capellans e los frares carmelitans a les grans festes. Diners magres fan tornar gorts e tornen lledes més los borts si diràs ja és home en sorts. Tantos se giren. Diners tornen los malalts sants, moros, jueus e cristians, lleixant a Déu e tots los sants. Diners adorem. Diners fan avui al món lo joc e fan honor a molt badoc. A qui diu no fan li dir oc. Vejaig miracle. Diners, doncs, vulles aplegar. Si els pots haver, no els lleixa anar. Si molts n'hauràs, podràs tornar. Papa de Roma.
Ràdio Estel.
Bé, una passió més amb Rafael Argullol, avui la passió per Déu, i com sempre fem, faig una breu introducció sobre la qüestió que avui tractarem, la passió que avui tractarem. Des que l'home habita la Terra, després de ser expulsat del paradís per menjar el fruit prohibit, de l'arbre del coneixement per Yahvé, l'home ha caminat envoltat de Déu com absolut, com ordre i caos. La seva primera connexió amb ell i amb ells, doncs va haver un temps on l'home va caminar al costat dels déus, probablement vindrà dels somnis. Somnis que en les tribus i civilitzacions més antigues era el camí per dialogar i per saber què volien els déus de nosaltres i quin seria el nostre destí. Uns déus convocats, creats, nascuts de la ment de l'home, que dibuixen les seves passions com en l'antiga Grècia. I el poder revelador en l'antic Egipte dels faraons que el denominaven el senyor de l'horitzó. Déus de terra, d'aire o foc, del vent, el mar o el cel. Tots déus temuts i estimats pels homes, però sobretot necessitats per ells. Com ens va fer veure Maria Zambrano, una cultura depèn de la qualitat dels seus déus. L'aparició de les religions monoteístes, un sol déu, transforma la relació dels homes fins al punt de demostrar que els homes no poden viure sense Déu, que permet il·luminar i guiar les seves vides. La passió per Déu és una passió feta del seu poder transformador de mentalitats, d'actituds amb la vida. Creure en Déu, amb el Déu cristià, implica, després de més de 2.500 anys d'història, un marc moral, estètic, cultural, social i també científic. La passió per Déu, Santa Teresa de Jesús, Sant Agustí, Sant Francesc, és un Déu superador de les limitacions humanes, en la mesura que ens fa agafar consciència radical del que vol dir ser humà. Un Déu representat com absolut, que veu tot, que ho sap tot, que és el lloc primigeni del bé i el mal com a càstig. L'aparició de Déu representa defensar un món en base a un ordre moral i ètic. La passió per Déu que hem associat a la revelació, sacrifici, martiri, amor als altres. És tanta la passió per Déu que alguns, des de la filosofia i el pensament, han donat per mort la seva figura, que l'han vist superada, com Nietzsche advertint que Déu ha mort amb el seu deliri del superhome. La passió per Déu, per donar sentit a la vida, per caminar pel món abans d'arribar a la mort. Rafael, abans de contestar què és la passió per Déu, et puc preguntar on és ara Déu en aquesta societat?
Jo crec que Déu està, ha fet motis pel foro, està fora del focus, fora de l'escenari. Fins i tot crec que l'afirmació atribuïda a Nietzsche de Déu amor és més aviat Déu surt de l'escenari. I això s'assembla molt a una formulació expressada amb una enorme bellesa per Hölderlin, el seu poema L'Arxipèlag, que era el fet de que els déus, la divinitat, estan en silenci, no es manifesten. Aleshores, jo diria que a la nostra època la divinitat està en aquest amb aquest silenci, o bé amb aquesta absència, o amb aquest, aquest no manifestar-se. Jo no diria que Déu ha mort, de la mateixa manera que, personalment, jo, que evidentment vaig estar educat amb el teisme cristià, amb el teisme catòlic, després vaig passar a una mena de teisme, després una mena d'agnosticisme, però que sempre em van semblar estats una mica mandrosos de la ment, de la mateixa manera que jo, personalment, tinc aquesta percepció de la relació meva amb el diví, que és la relació amb una presència absent. Fins i tot en un llibre meu, Visió des del fons del mar, en un capítol ho vaig definir així, l'espectador absent. Per tant, jo diria que aquesta és la situació de Déu, de la divinitat, de la noció del diví a la nostra època.
Jo deia a la meva breu introducció que abans d'arribar a formular, amb la línia del que tu dius ara, de formular una certa, entre cometes, imatge de Déu, els somnis devien ser el lloc on era possible connectar-los. De fet, fins i tot d'una manera molt recent, els indis navajos als Estats Units, per connectar amb els seus déus, somiaven, no? És a dir, el somni com com un sistema, diguéssim, de mèdium, de mediació d'una idea...
És que jo crec que, d'una manera general, el somni és la porta del mite. Uh-huh. I aleshores, com possiblement el mite més arriscat, o més contundent, o més fort, o més poderós, del qual l'home s'ha dotat, és el mite de la divinitat, aleshores, si és cert aquest argument que acabo d'utilitzar, el mite porta cap a Déu, és la porta cap a Déu. Des del meu punt de vista, l'home es planteja míticament la seva relació amb la divinitat des del moment en què és conscient de les seves pròpies limitacions. I sobretot des que és conscient de la principal de les seves limitacions, que és la mort, el pas del temps, etc. Tot allò que d'alguna manera porta als límits de l'home ens fa somiar amb el que hi ha més enllà d'aquests límits, i el que hi ha més enllà d'aquests límits és el territori de Déu i el territori del diví. Aleshores, la relació que els homes amb les diferents cultures i en les diferents èpoques han establert amb aquest altre territori és una relació que ens informa sobre la sensibilitat i la mentalitat de l'home en cada època i en cada temps, no? Però jo crec que és un problema de frontera. És un problema de veure la nostra pròpia limitació, la principal de les quals és la mortalitat, i aleshores el somni d'immortalitat s'identifica amb la divinitat. Naturalment, una vegada s'establir ja aquest somni, comença el que podríem dir la passió per Déu, el tema de la nostra xerrada d'avui, perquè no crec jo que hi hagi una passió, diguem-li, més poderosa, més que hagi portat a més sacrificis, que hagi imantat més a l'ésser humà que aquesta passió. Per què? Perquè, en definitiva, era mirar-se al mirall dels seus límits i mirar-se més enllà d'aquests límits amb un altre mirall, de format o no, on l'home es podia veure amb una imatge d'immortalitat.
Seguint aquest fil dels somnis, un segon estadi, si ho podem dir d'aquesta manera, és l'aparició, i ho situarien aquí, però ho podíem situar a Babilònia i altres cultures, altres civilitzacions en el món grec, que és l'aparició, l'irrupció, diguéssim, d'una geografia, d'un amplíssim mapa de déus, no?, que tenien una particularitat, des del meu punt de vista, que eren déus molt a mida del ser humà, tot i que eren déus diguéssim, que no es podien tocar, que eren superadors de la realitat humana, però eren alhora molt humans, entre altres raons, perquè hi havia alguns que eren, estaven a camí entre lo mortal i l'immortal d'aquests déus, i que d'alguna manera expliquen, a través d'aquests déus, diguéssim, la idea de les passions humanes. No? És a dir, una de les coses que a mi m'ha resultat sempre molt fascinant del món grec i dels seus déus és de l'antiga Grècia, és com els déus parlen, sobretot, del ser humà i les seves passions. No? És a dir, Crono...
És que jo crec que substancialment...
Zeus...
Sí, substancialment el mapa mundi de la mentalitat humana està marcat per dos apreciacions de la divinitat, o sigui, per dos maneres diverses de relacionar els territoris que abans indicava. El que seria la primera relació, que és la relació de l'home que veu amb el Déu, la prolongació de la seva pròpia condició, però amb una gran diferència, amb un salt a l'abisme, que és el fet que és immortal. Això seria una part de l'apreciació del diví al mapa mundi, i l'altre sector seria aquell en què es veu un demiurg, una força absoluta, que ha creat a les criatures humanes, a la seva imatge, però és una força absoluta que va més enllà de les passions humanes. Aleshores, en el cas, per exemple, dels déus grecs o dels déus de l'hinduisme, sí, etcètera, etcètera, el que hi ha és una prolongació de les nostres passions amb la diferència la diferència essencial de l'immortalitat dels déus. En canvi, amb el que jo anomeno el déu del desert, que és el déu de l'enlluernament, és el de l'enlluernament del desert, és el déu del foc que crema la pupila, en aquest cas és l'idea de l'absolut. Els dos casos ens provoquen passions i els dos casos ens provoquen enamoraments. En el cas dels déus grecs, per exemple, les passions són una mica un autoenamorament de les nostres pròpies passions a través de les passions dels déus. En el cas del déu del desert, que és el jueu o cristià, l'islàmic, jo crec que aquí del que estem enamorats és de l'enlluernament mateix. Estem enamorats d'una idea de perfecció que ens transcendeix absolutament i que ens provoca aquesta mena de barreja entre plenitud i buit, entre enlluernament i foscor, entre enlluernament i tenebra. Són dos maneres diferents. Jo gairebé, si em diguessin, escolta, explica l'ésser humà, hi ha mils de maneres d'explicar l'ésser humà, però potser em quedaria amb aquesta divisió del mapa mundi humà que he fet. Aquells que han creat una divinitat prolongació d'ells mateixos i aquells que han creat una divinitat que és un absolut que els hi causa terror, la tenebra del terror, i els hi causa l'enlluernament de la perfecció.
Bueno, potser per aquesta raó, en les tres religions monoteïstes que tu ara exemplificaves en l'idea del desert, no, Déu és molt difícil de ser representat.
És que no es representa.
O en tot cas es representa d'una manera, en el cas, diguéssim, del cristianisme, d'una manera, diguéssim, molt geomètrica, molt...
No es representa.
No té imatge.
Amb la seva puresa no representa. El cristianisme el va començar a representar per contaminació pagana, per contaminació... perquè el cristianisme, en gran part, és fill del judaïsme, però també és fill de Grècia i fill de Roma. Per tant, el figurativisme en què s'ha abordat, per exemple, dins de la tradició cristiana occidental, la figura de Déu, és totalment paganitzant. La conseqüència real del Déu absolut és el que explica molt bé la Bíblia amb l'encontre entre Moisès i Abé o Mont Sinaí, que Déu, Déu no es manifesta, almenys no es manifesta visualment. I això és molt fàcil d'explicar, perquè de la mateixa manera que abans he dit que hi ha un concepte de divinitat que és una prolongació de les nostres passions i dels nostres cossos i de les nostres sensacions, i per tant aquesta idea de divinitat porta a la representació figurativa, l'altra idea de divinitat és un absolut que queda al marge de les nostres vicissituds i, per tant, porta a una prohibició de la representació, una prohibició implícita de la representació física. És com l'enlluernament, o sigui, l'enlluernament del migdia. Al migdia hi ha un segon, el migdia pur, en què el món es queda sense ombres. Nosaltres no tenim ombra. És un segon. Aquest és el segon de l'absolut. En canvi, els déus grecs, els déus de l'hinduisme, són grecs, són déus que estan visquent el combat de la llum i de l'ombra, com nosaltres mateixos.
Mm-hmm. En la línia, diguéssim, d'aquestes tres religions on el déu no és representat, o com a mínim no és l'element central, com passava, per exemple, en els grecs, amb els déus grecs o romans, que sí que eren hiperrepresentats, bueno, representats i adorats en el sentit més físic del terme, potser aquesta és la raó per la que un dels elements centrals de la passió per Déu és precisament aquest fet de no saber què hi ha allà, més enllà, diguéssim, de les seves ensenyances o de les seves doctrines. I, per tant, darrere d'això hi ha aquell que el té que interpretar. És a dir, aquest Déu, perquè es manifesti a la Terra, ha de ser interpretat per l'humà. I aquí apareixen les organitzacions religioses que li donen un sentit de prolongació d'aquesta idea de Déu a la Terra, no? Uh-huh. Des de la qual s'ha produït aquest element d'enlluernament, que és la passió, que és persones que, amb la responsabilitat, diguéssim, de conduir aquesta fe cap a la societat, s'han vist sotmesos a una llum tan gran que han arribat a allò que es diu a l'èxtasi. Mm-hmm. No? Han perdut el sentit de la realitat i han esdevingut com una espècie de petites portes a aquest absolut. És aquesta la raó principal per la qual la passió per Déu és una passió que porta a l'èxtasi, al deliri, al coneixement i a l'autodestrucció?
Sí, ho pot portar, però jo destacaria gradacions diferents amb els tres grans monoteïsmes. Mm-hmm. Jo crec que el monoteïsme més pur des del punt de vista de la manca de mediadors és el jueu. O sigui, pràcticament sí, sí. No hi ha mediadors. El segon més pur seria l'islam, on pràcticament no hi ha mediadors, hi ha un profeta, que és Mahoma, i hi ha uns intents de cristal·lització del paradís.
I que, a més, no pot ser representat.
Que és sensitiu, sí, però sí. Hi ha unes cristal·litzacions sensitives del paradís. I el tercer és el cristianisme, que, torno a repetir, en gran part introdueix la carnalitat grecoromana, començant per la figura de Crist, que és el gran mediador. O sigui, el cristianisme es planteja el cos com el mediador a través de Crist i fins i tot a través de la verge. Uh-huh. Per tant, els cristians, a l'èxtasi al que tu al·ludeixes, hi han arribat moltes vegades, jo diria la majoria de les vegades, a través dels mediadors. És a dir, a través de la devoció de la verge, dels sants i sobretot de Crist com redentor. O sigui, quan un examina la poesia mística cristiana, se n'adona que aquesta unitat mística, aquesta comunió mística, sobretot s'ha fet amb Crist i a vegades fins i tot amb la devoció de la Verge Maria o d'alguns sants. Amb el cas del judaisme, és molt més complicat perquè l'èxtasi és un èxtasi directament dirigit a l'inefable i a l'absolut que és Déu, sense mediadors. Però, evidentment, tant en un cas com l'altre, sobretot diria, en el cas jueu, és un salt a l'abisme. és una posada en abisme al arribar a una comunió amb l'absolut. En el cas del cristianisme, és també un salt a l'abisme, però diria que és un salt amb xarxa, és un salt amb una xarxa com el trapecista que es llença, però que hi ha una xarxa que l'empara, que és una mica la carnalitat de Crist i la carnalitat de la Verge, etc etc. O sigui que però evidentment aquesta èxtasi és un èxtasi cap a l'absolut, cap a la perfecció, i té moltes possibilitats de tenir sempre una vessant autodestructiva.
Bé, tu abans comentaves un cert itinerari, un cert recorregut sobre la teva posició en relació a la teva fe, i deies que en algun moment tu havies abraçat un fet que jo trobo que té molt de doctrinari, que és l'ateisme, en si mateix, no? Aquest, diguéssim, sentit contrari o de contrast entre creure profundament en Déu i l'ateisme, que és la negació de l'existència de Déu, entre altres qüestions, perquè aquí també hi ha una càrrega de caràcter ideològic molt profunda en el tema de l'ateisme, que va molt més enllà també del propi fet de la religió. Tu creus que es retroalimenten com totes les coses que són contràries? És a dir, podem explicar gran part del poder de seducció, diguéssim, de la figura de Déu en base al contrast d'aquells que el neguen poderosament a partir de la raó?
Jo crec que l'home modern, entre el qual ens trobem nosaltres, evidentment, l'home contemporani, ha tingut diverses actituds davant, diguem-li, de la destrucció de l'edifici global de la cosmogonia medieval, no? L'actitud de l'ateisme, que seria la negació... Bueno, primer hi hauria l'actitud de creure en Déu. Mm-hmm. La segona seria l'actitud de negar absolutament aquesta possibilitat i fer que aquesta negació es lligués amb una base científica, una base naturalista, aquesta seria la segona. La tercera seria la, diríem, l'escèptica i una mica cínica, que seria l'agnòstica, en el sentit de que no ens podem pronunciar. La quarta, jo diria que és molt moderna i molt, molt, molt propera al que és la sensibilitat de la nostra època, que la va formular, crec jo, en gran manera l'existencialisme, el dir no es pot viure amb Déu i no es pot viure sense Déu. I la cinquena, que és la que jo no comparteixo, perquè, o formulo jo, o la formulo jo per mi mateix, que és quan dic que crec en déus transitoris. És a dir, que em declaro amb una fe, amb una capacitat de fe, amb una capacitat de creença, però és una capacitat de fe i de creença i de transcendència que és variable. És variable, és modificable, canvia i es modifica com totes les coses de la vida, com una més de les vessants de la gran metamorfosi de la vida.
Vaja, com Heràclit. És a dir, una renovació contínua de les aigües. No?
Una renovació que implica sí. també la nostra relació amb la transcendència.
Uh-huh. A la passió, des del meu punt de vista, un dels aspectes notoris de la passió per Déu ve pel fet de que en moltes d'aquestes religions el Déu et construeix com a persona que té fe a través del càstig i del perdó. I això, indubtablement, genera un estat, diguéssim, d'ordre psicològic, de capacitat de viure en un món ple de contradiccions, ple de matisos, ple d'ombres i llums, que aquest perdó i aquest fet del pecat ajuda, d'alguna manera, a tindre aquesta, diguéssim, passió per Déu. Creus que aquests són la idea del càstig
que la passió humana per Déu és una passió humana per l'home. És una passió humana per l'imatge de perfecció de l'home. I així crec que s'ha donat genèticament i així s'ha donat històricament. I així, per exemple, la sento jo. Ara bé, en pràcticament totes les cultures de la història, aquesta passió humana per Déu, és a dir, la idea de Déu, ha donat pas o donat lloc a una burocràcia de Déu, a un aparell organitzat envoltant de la idea de Déu, que és el que hem anomenat generalment religions, el que hem anomenat esglésies, el que hem anomenat sacerdots, que tenen aspectes que poden ser molt interessants. La religió ve de religare, que és a dir, de conjuntar amb els homes, però té aspectes que han sigut molt nocius quan, diguem-li, el buròcrata de Déu s'ha erigit per sobre de la pròpia noció de Déu, de perfectibilitat humana, que era Déu. Aleshores, és aquí quan s'ha imposat aquesta lògica del premi i del càstig que ha distingit a tantes religions. Aleshores, és quan inevitablement la idea de Déu, que no necessàriament hauria de ser una idea que implica temor, ha implicat temor, terror i pànic. La idea de Déu, tal com l'he formulat al començament i també deia ara, en quant a traducció de l'ambició humana per la seva pròpia perfectibilitat, no ha d'implicar temor. Però el moment en què es burocratitza, en què es fossilitza aquesta idea de Déu, es pot tornar contra els mateixos homes i, per tant, ser una font de temor, de pànic, i aleshores és quan apareix el Déu, els déus, a totes les religions, els déus terribles que impliquen el càstig i fins i tot la organització terrenal del càstig, a l'estil Santa Inquisició, etc.
En l'evolució, diguéssim, del pensament i de l'home al llarg de la història, des del meu punt de vista hi ha dos moments, bueno, hi ha molts, però hi ha dos moments que a mi sempre m'han semblat molt interessants per comprendre la figura, diguéssim, de Déu, no? Un és l'edat mitjaval, en la qual Déu té una cau sobre el món com una, jo diria fins i tot en alguns aspectes, com una amenaça, però alhora, quan hi entres en l'estudi d'aquesta època, te n'adones que és una relativa amenaça, perquè allò va tindre una gran capacitat, diguéssim, de construir una organització social molt important des del punt de vista, ara parlo de l'àmbit europeu, i després la il·lustració, que és precisament anar a una certa destrucció dels elements constitutius de Déu com una entitat que pot ordenar, que pot desenvolupar, que pot donar lloc a una societat moderna, no? Una il·lustració que nega i que formula l'ateisme, entre altres grans conceptes en el seu moment, i que qüestiona les religions, principalment, i, per tant, la figura de Déu. Tu creus que aquests dos moments es produeix?
Jo crec que l'edat mitjana va portar fins a la màxima perfecció, fins a la màxima elaboració, els dos elements, per així dir-hi, dialèctics, que hi ha dins del cristianisme. Per una banda, la figura del pare, que és una figura de temor i d'amenaça, i per altra banda, la figura del fill, que és una figura d'alliberament i de comprensió i de compassió. I, de fet, això es veu molt bé a l'art de l'edat mitjana, el moment en què el pantocràtor, el déu de la força i del poder, com a centre de l'art occidental, és substituït pel Crist crucificat. Per tant, hi ha un desplaçament al final de l'edat mitjana, a la baixa edat mitja i que anuncia ja el Renaixement, hi ha un desplaçament des de la centralitat del pare, que sens dubte era amenaçador, a la centralitat del fill, que era redemptor i per tant, un camí d'alliberament i un camí, en certa manera, proper amb els homes. Respecte a la il·lustració del segle XVIII, tens raó el que dius tu, però jo crec que el primer gran il·lustrat i el que potser va tractar això amb més profunditat a tota la història de la nostra cultura va ser Lucreci, a Rerum Natura, que adverteix ja amb els homes contra el temor dels déus i contra els déus que causen terror, però al mateix temps defensa, per així dir-ho, els déus benèfics. O sigui, si es llegeix amb atenció aquest poema que el cristianisme més ortodox va condemnar, que és un poema meravellós, no únicament des del punt de vista de l'exposició de lo que és la naturalesa del cosmos i la naturalesa humana, sinó també des del punt de vista moral i des del punt de vista metafísic, es veu que Lucreci no va a la negació atea de la divinitat. El que vol allunyar del cor dels homes és el terror als déus. I el que els vol apropar és un concepte benèfic de divinitat que lligaria una mica amb el que jo abans deia el concepte de divinitat com a perfecció humana, com a perfectibilitat humana. Aleshores, jo crec que Lucreci és una mica l'avantguàrdia de la il·lustració i en algun sentit, possiblement més ric i més complexa que alguns dels il·lustrats del segle XVIII que es van deixar arrossegar, diguem-li, per la temptació d'una cosa més espectacular i impactant, que era un ateisme positiu i fins i tot un ateisme doctrinari que va acabant siguent perseguidor. És a dir, que Lucreci mai porta cap al terror per causes religioses, sinó que, al contrari, critica el terror que ve dels déus. En canvi, algunes posicions, no totes, però algunes posicions formulades a l'il·lustració condueixen directament al Museu de l'Ateisme que hi havia a Tirana, capital d'Albània, quan Albània era un règim comunista i que va declarar l'ateisme com a doctrina oficial.
Sí, com la seva religió.
Com la seva religió,
exactament. Sí, sí. Parlàvem abans de l'absolut. En l'àmbit, diguéssim, de l'art, dèiem que Déu no és representat, o en tot cas és molt poc representat, i quan ho és, està fet amb geometries o amb idees plasmàtiques i etèries i sense figura, sense cos. I en aquest sentit, l'art modern, curiosament, que se l'ha denominat des d'alguns àmbits com un art deslligat de lo espiritual, fora del camí de l'esprit, té amb una sèrie d'autors, i d'autors, en aquest cas de pintors com Rothko, una pintura de l'absolut, una pintura clarament espiritual,
clarament.
I que fins i tot algun dels seus després hereus, que és Quali, per exemple, amb tota la distància que li puguem donar, han fet obres per esglésies i per entitats, diguéssim, religioses. Com es conjumina aquesta idea en aquest cas de les vanguardes i d'un segle al segle XX en el qual, de la mateixa manera que han haver-hi ideologies dures i radicals com el nazisme i el comunisme que van acabar en gran part de les energies de molta fe, com després, i durant també, a l'art, a part, al marge de l'abstracció, al marge del cubisme, és capaç de mantenir aquest fil directe, com el Rothko, amb un món espiritual del qual, realment, quan estàs davant de les seves obres, no voldria ser ridícul davant dels oients, però quasi bé sents els cants gregorians amb les seves línies.
Jo crec que un moment determinat, al segle XX, a través de la recerca espiritual de determinat abstraccionisme, el que es vol és retornar als orígens mateixos de la pintura. O sigui, la pintura del 300 o del 400 és una pintura, com la icona de l'Europa oriental, és una pintura que a vegades es presenta gairebé com una pregària, es presenta com una connexió amb allò que és invisible. És un món visible que es connecta amb l'invisible. Després, la pintura occidental, moltes vegades, al meu parer, es teatralitza amb excés, i llavors el que es produeix al segle XX és, per part d'alguns, és l'intent de retorn amb aquesta relació, diguem-li, més essencialista entre l'art i l'espiritualitat. És el cas de Kandinsky, diria fins i tot del propi Malevich, que aquests dos exemples,
sí, sí.
Això no va ser incompatible amb que tinguessin esperances comunistes al començament. El cas de Rothko, que també tenia esperances comunistes al començament. És a dir, Rothko potser és l'itinerari més nítid en aquest sentit, perquè parteix una mica del que és el seu món, que és el món rus, el món jueu i el món de les avantguardes, i va evolucionant d'una manera personal cap a una espiritualitat amb la qual jo m'identifico força, perquè és una espiritualitat, diríem, més enllà de les religions particulars. I per això Rothko va acabar la seva trajectòria amb el que s'anomena la capella de Houston, sí, que volia ser un lloc de meditació transcendent a través de l'art, però d'una meditació que no estava lligada a cap religió particular ni a cap déu en particular.
En l'àmbit popular i en les societats modernes, dir que un creu en Déu genera una certa incomoditat amb algunes, no tothom, però amb unes certes dimensions socials, però en canvi, des del punt de vista de l'ús diari, contínuament, d'una manera popular, apel·lem a Déu, no? Mm. És a dir, sempre estem fins i tot a Déu,
sí.
No? És una clara descripció d'això que jo estic dient. Què queda de Déu en aquesta societat moderna? Ho dèiem al principi. I si el que queda sol és aquesta dimensió d'un reconeixement popular a partir d'aspectes tan peregrins i tan fràgils com això que ara dèiem de quan tu dius a Déu, no? Que la majoria de la gent, quan t'ho diu, no sap quin és l'origen d'aquesta...
Sí. I sobretot es manifesta quan hi ha turbulències a l'avió fortes i la gent diu Déu meu.
Déu meu, sí.
Déu
sí.
meu, o fins i tot ateus de molt senyalats ho exclamen.
Sí, sí.
Jo crec, improviso, com moltes de les coses, però improviso, jo crec que la idea de Déu que hem vingut comentant aquí ha arrelat tant a la naturalesa humana al llarg dels segles, al llarg dels mil·lennis, que podríem dir, encara que sigui una paradoxa, s'ha fet instint. S'ha fet instint. Llavors forma part del nostre instint, per així dir. Això vol dir que, com tot el que forma part del nostre instint, va més enllà de les nostres conclusions racionals. Aleshores, nosaltres, fins i tot, per exemple, jo mateix puc negar l'existència d'un Déu positiu. Però com s'ha fet instint, jo seré el primer que potser exclami Déu meu amb una turbulència. Turbulència de l'avió. Quan tenim turbulències que no són de l'avió, sinó que són turbulències de la nostra subjectivitat o del nostre cos, per la malaltia, per una ruptura dels afectes, etcètera, aleshores jo crec que torna a sortir aquest instint. L'instint, no tant d'un déu en concret, no d'aquell déu de la fe del carboner, sinó de l'instint, d'això, d'una idea que s'ha fet instint i que està més enllà de la raó. Això ja et dic, és una resposta que estic, com és habitual, improvisant, però a mesura que te l'estava improvisant, veia més la justificació de per què al començament t'he dit que Déu no ha mort, sinó que està en una situació de silenci, d'absència, d'estar fora de focus, estar fora de l'escenari, i ressorgeix en nosaltres quan l'instint ens el porta.
Parlava en la meva exposició de que la nostra religió, la religió cristiana, i en aquest cas en el catolicisme, aplicada, diguéssim, al projecte del catolicisme, ha tingut una relació amb l'àmbit científic especialment complexa, especialment difícil al llarg de la història. Hi ha un fet que en els últims dies ha passat a nivell científic, i és que a Delft, a Holanda, un grup de científics ha descobert, a través d'un dau quàntic, que Déu sí que juga als daus. I ho dic en relació a una asseveració que va fer Einstein quan va dir que Déu no jugava als daus. No? Pues ara sembla que s'ha demostrat a través d'una sèrie de proves, d'experiments...
Però què vol dir que Déu sí juga als daus?
Vol dir que sí, a l'atzar, com el gran, diguéssim, constructor de la nostra vida, no? És a dir, allò que deia el Marcel Duchamp, a l'atzar creador, a l'atzar capaç, diguéssim, de conformar les nostres vides, no? I posava l'exemple d'Einstein perquè, per explicar, o en aquest cas era per refutar la teoria de la relativitat, ell va buscar una imatge de Déu per dir no.
Perquè jo crec que Einstein formava part de l'inici de tot aquest esforç èpic...
De lo quàntic, millor dit,
sí,
perdó.
De tot aquest esforç èpic que hi ha hagut a la física contemporània per arribar a una teoria del tot. És a dir, una teoria unificada del tot. De que, però això, per arribar a una teoria del tot, s'ha d'acceptar que hi ha lleis universals que ho impliquen tot. Però com simultàniament, cada vegada som més els científics, i jo comparteixo aquesta posició, que parlen d'una multitud d'universos, al moment que nosaltres acceptem l'idea de multitud d'universos, també hem d'acceptar la idea de que puguin haver-hi moltes lleis diverses que nosaltres desconeixem amb aquests altres universos. O sigui, podem arribar a conclusions sobre el nostre univers en el millor dels casos, però no els altres. Per tant, arribem per altres camins a l'antiga idea que ja van formular els grecs, Hesiod, etcètera, etcètera, de l'atzar o de la necessitat com la mare de tot. Els grecs parlaven del caos, d'un cosmos que era fruit del caos, però que continuava existint. I el caos podia dir la boca oberta. Era un badall, el caos. Aleshores, l'atzar, que els grecs l'anomenaven ananke, necessitat, i que era més fort que tots els déus i que tots els homes, evidentment determina les nostres vides. Einstein, amb la seva frase, va voler dir que podíem arribar, d'alguna manera, si no a controlar, si a explicar totes les lleis unificades del nostre univers. Però si es parteix i s'accepta la idea de que no hi ha un únic univers, tot això ja entra en qüestió. I, per tant, l'atzar torna a estar de moda i torna... es torna a jugar als daus.
Es torna a jugar als daus. Tu has fet una imatge que jo crec que és molt descriptiva quan deies els déus del desert i vull acabar el programa d'avui anant a un altre, diguéssim, horitzó de desert, que és la galàxia, no? És a dir, l'univers, no? L'univers en el sentit que l'entenem des d'aquí. En el sentit de des del lloc on nosaltres ocupem mirant cap a dalt, no? A partir d'una pel·lícula de Stanley Kubrick, que és 2001 Odissea en l'espai, en la que, a través de l'obra d'Arthur Clarke, fa un viatge, proposa un viatge en l'espectador per anar a la recerca, encara que els protagonistes no ho saben, d'aquest absolut. I em semblava interessant tancar el programa d'avui amb la teva primera imatge del desert i el de l'univers, perquè desert i univers es parlen del mateix. És a dir, són espais nítids, com a mínim. Aquesta és la impressió que dona. El que està deambulant per allà està en absoluta soledat. El silenci és l'únic soroll que un pot escoltar. Hi ha un entorn de llum o de foscor que ho invadeix tot, no? És aquesta obra de Kubrick una bona forma, diguéssim, de donar-se en compte fins a quin punt la fascinació per anar a trobar a Déu segueix sent una de les grans aspiracions de l'home, tot i que després de molts i de molts segles de negar-lo, de qüestionar-lo, de violentar-lo, d'utilitzar-lo a favor d'unes idees, d'unes religions, d'uns plantejaments polítics o fins i tot religiosos, al final l'home, quan està en aquest espai sol, intentant descobrir nous mons, el món que realment desitja descobrir el món de Déu?
Jo erradicaria el terme univers, perquè el terme univers va ser una reducció romana del cosmos. El cosmos era policèntric, plural i múltiple. Per això els hinduistes entenen molt bé la paraula cosmos grega i, en canvi, no entenen mai la paraula univers, perquè l'univers va ser... Roma era la capital de l'imperi, un univers. Per tant, nosaltres no hauríem de parlar sempre de cosmos amb la seva pluralitat. I aleshores jo crec que la imatge de Kubrick o l'associació que tu feies entre el desert i el cosmos, jo crec que és així. O sigui, nosaltres, ja que has fet una referència cinematogràfica, jo te'n faré una altra. En un moment determinat, a Lawrence d'Aràbia, el personatge, el protagonista de Lawrence, aquell Jack, li diu: per què t'agrada tant el desert? I ell contesta: perquè està net. Mm-hmm. Aleshores, jo crec que aquesta resposta, el desert està net i el cosmos està net, ens porten a aquesta idea de perfecció i de purificació, que en efecte és una mica la nostàlgia contínua que l'home té de l'absolut, i per acabar pel començament, que no permet dir mai que Déu ha mort, perquè seria com matar aquell instint del qual he parlat abans.
Doncs moltes gràcies, Rafel, per aquesta nova... per aquest nou viatge a través d'aquest cas de la passió per Déu.
Gràcies a vosaltres.
Ràdio Estel. Barcelona 106.6.
El divendres 2 de juny torna la nit de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Tindrà lloc a la Llotja de Mar de Barcelona amb un concert previ a la Basílica de Santa Maria del Mar. Vine a viure-ho amb nosaltres. Més informació i reserves al 93 409 27 70 i a la nit @radioestel.cat. Connecta amb la teva música, amb la teva pròpia banda sonora. De dilluns a divendres de 8 del matí a 6 de la tarda i els divendres fins a les 5, connecta amb la fórmula Estel de Ràdio Estel, la radiofórmula que ha marcat precedent en el panorama radiofònic. Tots els estils i els temes que s'han convertit en imprescindibles. De dilluns a divendres de 8 del matí a 6 de la tarda i els divendres fins a les 5, sintonitza la fórmula Estel de Ràdio Estel. Senzillament, bona música.
No judiqueu, i no sereu judicats. No condemneu, i no sereu condemnats. Perdoneu, i sereu perdonats.
Lluc 6:37.
Petit concert de nit. Il mio tesoro, de Don Giovanni, de Mozart, per David Alegret.
Non voglio tornare. che so di strage guardi, io volio tornar.
Petit concert de nit.
Floten les paraules que amaguen els secrets. Tu i jo podem llegir-los, sabem com s'ha de fer. Me'ls dius a cau d'orella que no els escolti el vent. No passis pena, saps que te'ls guardaré. Guarden els teus llavis un munt de secrets. Deixa'm descobrir-los, deixa'm ser el primer. Ja volava, aprenies a caminar. Ara et surten ales i a mi em creixen arrels. Guarda